Què tal, com esteu? Bona nit. A les 4 de la tarda el Barça ha fet el seu darrer entrenament al Palau Blaugrana. A les 7 aproximadament l'autocar del club ha traslladat a tota l'expedició cap a la terminal 1 de l'aeroport internacional del Prat i en aquests moments l'avió de l'expedició Blaugrana ja hauria d'estar volant cap a Milà. De fet, ja ho deia dilluns Xavi Pasqual, que aquesta competició, una Final Four, vulguis o no vulguis, t'obliga a canviar les teves rutines, els teus hàbits, i aquesta és una d'elles, d'aquestes rutines, haver d'estar 2 dies abans a la ciutat on es disputa la Final Four. Doncs cap allà a les 9 de la nit és esperar que el Barça aterri a la ciutat del nord d'Itàlia. Per demà, dijous, a 12:45, està prevista la roda de premsa oficial de l'Eurolliga, en la que hi seran presents els 4 entrenadors, Xavi Pasqual, Pablo Laso, Héctor Messina i David Blatt. Per cert, entrenador que ha desmentit el seu fitxatge pel Xesca, rival a les semis de l'Eurolliga. I juntament amb els 4 entrenadors, en aquesta compareixença de demà també estaran presents 4 jugadors, un de cada equip. I parlant de jugadors, demà serà el dia en el que l'Eurolliga donarà a conèixer el nom del jugador escollit com a MVP 2013-2014, i els candidats són Sergio Rodríguez i Rudy Fernández del Madrid, Keith Lamford de l'Armani Milà, Sonny Wims del Xesca i Ante Tomic, el pivot del Barça. Demà dijous, 12 del migdia, sabrem el nom del guanyador. I també demà, al vespre, el Barça tindrà la seva primera presa de contacte amb la pista del Mediolanum Forum. Serà el darrer entrenament abans de les semifinals contra el Madrid. L'hora de la veritat arribarà divendres a les 9 de la nit. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
I a tot això, dir-vos que el Mediolanum Forum de Milà Pavelló, amb una capacitat per uns 12.300 espectadors, com acostuma a ser habitual en aquestes cites, l'equip que aglutinarà un major número de seguidors serà el Maccabi, amb uns 6.000, el segon equip que tindrà major suport des de les grades dels seus incondicionals serà el Real Madrid, amb uns 2.000 seguidors, seguit del Barça, amb 1.500, mentre que el Xesca, si mira la grada, veurà a uns 1.200 seguidors. És a dir, que si prenem com a referència el número de seguidors, guanya i de llarg l'equip que a priori tindria menys números per conquistar aquesta Eurolliga, tot i que vull recordar que ahir al Bàsquet al dia Andrés Jiménez, Gimix, apuntava un Barça-Maccabi a la final de l'Eurolliga, i posats a recordar, Juan Antonio Corbalán apostava per un Barça-Xesca. I si vosaltres també voleu dir la vostra, voleu apostar qui jugarà a la final de l'Eurolliga, doncs ho podeu fer al Twitter del programa, al Twitter del Bàsquet al dia. I em queda pendent saludar l'equip del Bàsquet al dia amb l'Adrià Santasosa. Bona nit.
Bona nit.
I el control tècnic, el Jordi Carretero.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Tot plegat en un Bàsquet al dia en el que, com no pot ser d'una altra manera, la Final Four de Milà seguirà molt present. Avui escoltareu a Joan Carles Navarro i Sergi Llull, i un ex del Barça amb experiència a finals a 4, de fet. Doncs en el seu palmarès té les dues Eurolligues, conquistades pel Barça, a part de 3 lligues ACB, 3 Copes del Rei o 2 Supercopes. Avui també parlarem amb Carles Duran, entrenador del Prat, equip finalista del play-off d'ascens a la Deco Or. Hem d'escoltar Marc Gasol. I per tancar programar la tertúlia dels dimecres, amb moltes coses avui sobre la taula d'aquest estudi número 1 de Ràdio Estel. Amb tot això i fins a 9:45, estigueu preparats per viure amb nosaltres el Bàsquet al dia, el millor bàsquet. Yeah. Return to the Mac. Abans toca repassar noms, notícies de la jornada, parlem de la CB i de la Copa del Rei.
S'han presentat les dades econòmiques de l'impacte de la Copa del Rei de bàsquet de Màlaga d'aquest passat febrer. En total, l'impacte ha arribat als 21 milions d'euros.
Roger Grimau.
Es perdrà els dos últims partits de la temporada a l'haver de sotmetre's a una artroscòpia per superar la seva lesió del colze esquerre.
Pau Ribas.
El jugador pateix un esquinç al turmell esquerre, lesió que es va produir durant el partit de la jornada 32 de la Lliga Endesa. L'escorta taronja iniciarà un procés de recuperació i romandrà de baixa per un temps indeterminat en funció de la seva evolució.
Zoran Dragic.
Després de consultar un especialista, Dragic pateix una debilitat a la paret inguinal. Tot i això, no l'impedirà seguir jugant el que queda de temporada.
Charles Ramsdale.
L'ala pivot del Guipúscoa ha estat operat amb èxit de la seva lesió al lligament creuat anterior i trencament del menix del genoll dret.
Justin Dolman.
L'ala pivot del València Bàsquet segueix en estat de gràcia acumulant bones notícies, en aquest cas amb la seva segona paternitat des que està a Espanya. Braden Joseph Dolman va néixer aquesta passada matinada a l'Hospital El Consol amb 3 quilos i mig de pes.
Montfalgars.
El pavelló de Montfalgars de Girona podria acollir un campus de bàsquet de Marc Gasol.
Sant Lluís.
El campió balear de bàsquet, el Sant Lluís, acabat d'ascendir a la EBA, vol jugar la propera temporada al grup C, el grup català.
Anem amb competicions FEB, parlem de la Deco Or.
Aquest divendres ja la tercera jornada de la final de la Deco Or, a partir de les 9 de la nit, serà entre el Burgos i el Palència el poliesportiu municipal El Plantío de Burgos.
A Deco Plata.
Que ja tenim final, serà entre el Prat i el Palma R Europa, després que els catalans guanyessin ahir el Càceres per 84-71 en el cinquè partit de les semifinals. La primera jornada de la final es jugarà aquest divendres 16, encara amb horari per determinar.
Copa del Món, Espanya 2014.
La gira promocional que compta amb el patrocini de CaixaBank ha arribat per primera vegada als carrers de Lleó. Fins 421 participants procedents de tota la regió s'han acostat per jugar contra altres equips de la zona. Un torneig amistós 3x3 on s'han arribat a disputar 375 partits. Fernando Romay, ambaixador.
Y el ver tanta gente joven que hace deporte, que hace baloncesto y sobre todo me encanta esta iniciativa del Plaza porque si bien hay gente que juega en equipo, muchos, otros simplemente se están acercando, organizan su equipo y juegan sin estar en ese baloncesto tan convencional y organizado, ¿no? Con lo cual, me parece que dar facilidades a la gente para que practique es estupendo y solo hay que ver a poco que hagas, hasta el tiempo nos ha respetado, ¿no? O sea, con lo cual, mucho, muy, muy bien.
Anem a Europa, parlem del Fiat Joventut.
Perquè motiu de la Final Four que organitza l'Eurolliga a Milà, se celebra també la competició júnior del 15 al 18 de maig. L'equip de Fiat Joventut defensa el títol aconseguit fa un any a Londres i està al grup A, juntament amb l'Estrella Roja de Belgrat, Cagasol de Sevilla i el Team Brasil en el B, i a l'Armani Júnior Milà, Real Madrid, Žalgiris Kaunas i Fenerbahçe, Ulker, Istanbul.
Lituània.
Ha fet pública la preselecció de 24 jugadors pel Mundial. La llista inclou jugadors de la Lliga Endesa, com són la Brinovic, Kuzminskas i Zabonis.
I tanquem el resum amb la NBA Cavaliers.
Ha acabat la segona etapa de Mike Brown als Cleveland Cavaliers. Després d'un any, Dan Gilbert ha decidit prescindir dels seus serveis. Concretament diuen que, tot i que han millorat, no ha estat suficient la feina de Brown.
Sergi Baca.
8 punts, 7 rebots en 30 minuts per 9 punts de valoració.
Aquesta matinada
s'han jugat dos partits, Pacers 79, Wizards 102 i Oklahoma 105, Clippers 104. Destacar els 38 punts de Westbrook, els 17 rebots de Griffin i les 14 assistències de Paul.
I com queden els play-offs?
A la conferència oest tenim un San Antonio 3, Portland 1 i un Clippers 2, Oklahoma 3. A la conferència est, en canvi, Indiana domina per 3-2 i Miami guanya 1-3 contra Brooklyn.
Doncs queden repassats els noms, les notícies d'aquesta jornada d'avui dimecres 14 de maig 2014, dos dies, per la Final Four de Milà.
Hola, sóc l'Àlex Montbrú i escolteu Bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereixen equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Del 16 al 18 de maig es disputa el Mediolanum Forum de Milà, la Final Four de l'Euroliga 2013-2014. Per al Barça és la 14a Final Four, tot un rècord, seguit del Xesca, amb 11 participacions. El Barça ha perdut 5 finals, el 84, 89, 90, 96 i el 1997, i va ser capaç de conquistar el títol el 2003 i el 2010. La darrera vegada amb Joan Carles Navarro com a MVP, el capità del Barça, parla de la Final Four de Milà.
Bueno, m'hagués agradat arribar millor, encara en queden uns quants dies d'aquí al divendres. I com ha dit el Xavi, doncs, l'equip està bastant bé. La veritat és que jo crec que serà un partit diferent que el que vam tenir aquí contra Madrid, però estem fent un bon treball, amb confiança, sortir doncs, amb el mateix esperit, i bueno, jo doncs, intentaré arribar el millor possible, estem treballant per arribar el millor i intentar ajudar l'equip el màxim.
Estàs cada dia millor, per lo menos això, cada dia una mica millor que l'anterior?
Sí, la veritat és que vaig tindre una miqueta de problemes allà a Múrcia, després pues, aquí contra Madrid, pues, la segona part, pues, com també anava bé el partit i tot, pues, van decidir de no jugar, però bueno, estava una miqueta just, i bueno, i ara treballant, ja et dic, avui estic millor que el dissabte i esperem que el divendres que ve, pues, molt millor.
Com arriba l'equip a aquesta cita?
Bueno, amb confiança, jo crec que tothom volia arribar aquest divendres, aquest partit de semifinal guanyant, com hem fet. Som conscients de que serà un partit diferent, que no serà gens fàcil, però l'equip arriba amb confiança i hem de tindre el mateix esperit.
Has guanyat molts registres i molts tornejos, però recordo que vas dir a principi de temporada que t'agradaria tenir una tercera Eurolliga. És una gran oportunitat.
Sí, a mi m'agrada tenir una tercera, a uns altres la primera. A Costas també la tercera seguida. Jo crec que tothom vol guanyar, és el títol més important. Hem fet un treball molt gran, tothom treballa per arribar a aquest moment, aquest cap de setmana, i la gent està molt il·lusionada i ha treballat molt per estar aquí, i bueno, ara és, tu jugues tot a 40 minuts contra un rival molt fort.
Millor haver guanyat a Madrid dissabte?
I tant, jo crec que si ja arribàvem bé, posant confiança, doncs quan arribes guanyant, doncs encara millor.
Quan parles d'un partit diferent, a què et refereixes?
Bueno, no sé, que serà només una mica més competit que l'altre, i com he dit també, doncs, sortir amb el mateix esperit, amb la mateixa força, sense cometre molts errors, perquè no corrin, i bueno, controlant una miqueta el temps del partit. Jo crec que aquestes són les claus.
Més dur també?
Segur serà molt dur, és un equip molt físic que t'exigeix moltíssim 40 minuts i no et pots baixar les defenses ni 2 minuts, i bueno, i som conscients de contra qui juguem.
Rudi,
dissabte no va ser, això és important, eh?
Bueno, però això no deixa que el vigilarem igual encara que hagi jugat un partit dolent.
Que passi per vosaltres, que passi alguna cosa semblant, no?
Sí, ojalà que no fiqui ni cap tripa ni cap tiro en joc. Això és una cosa molt difícil, i però intentarem pues, com ell i com altres, no? Jo crec que tenen també una banqueta àmplia i uns jugadors experts també i que arriben en bon moment.
El Coco està a favor vostre?
Bueno, em dona igual el que pensin ells. Bueno, els últims títols ho han portat ells, i nosaltres només hem guanyat un partit de Lliga que molta transcendència no tenia, no? Només per agafar confiança. Això es veurà, cada partit és diferent, encara que portin moltes Final Fours, sempre tens aquest nerviosisme, pues, perquè és una competició important, uns dies importants, un partit molt, molt especial, i a part contra el Madrid. Però bueno, amb tranquil·litat, encara queden dies per treballar i per arribar bé.
Una de les virtuts del Barça és que mai se surt del partit, encara que vagin mal dades.
Bueno, això és una de les claus, sempre intentem portar el ritme del joc, sabem el que hem de fer, sabem pues, les coses que li poden fer mal, i sabem també les coses que ells fan per fer mal al rival. Això és molt fàcil també de dir des de fora, i això s'ha de plasmar després al partit.
Va dir que havia anat per ells, que la defensa del Barça havia anat per ell des del principi del partit, ells no van defendre com acostumen a defendre, i a Milan suposo que van anar per tu. I això està claríssim, no? Van anar per tu, vull dir, en defensa.
Si només van anar per mi, ho tindran malament. Nosaltres intentarem defensar. Són un equip, com he dit, molt físic i molt dur, que una de les millores també que fan és quan defensen, són jugadors que llegeixen molt bé el partit i roben pilotes, i per això no cometre errors perquè ho aprofiten molt ràpidament.
Com va cometre ell, no?
Bueno, això és un partit passat també, i el divendres serà una altra història.
El partit de dissabte no tindrà res a veure amb el de divendres, però creus que els pot generar certs dubtes la derrota d'aquí del Palau?
Bueno, no crec, perquè estan fent una temporada bastant bona, però nosaltres volíem arribar així guanyant. Ells no sé com volien arribar, però no m'importa. La veritat és que el feliç que estic és que l'equip està bé i amb un punt més de confiança encara per haver guanyat.
Arribeu molt bé, però favorits ja, creus, per aquesta semifinal?
Favorits, no n'hi ha favorits, i qualsevol equip dels quatre pot guanyar.
Doncs si ho diu Navarro, ens ho hem de creure, amb l'experiència que té en competicions com aquestes i en partits tan transcendentals. Els quatre equips finalistes favorits per conquerir aquesta Eurolliga, tots tenen opcions, ja està clar, per aixecar el títol, però també és cert que alguns són més favorits o alguns tenen més opcions que altres. I per cert, que fins a 5 jugadors blaugrana saben el que significa ja guanyar aquest títol. Joan Carles Navarro, el 2003 i 2010, Víctor Sada, el 2010, Erasen Lorbeck, també el 2010, Joey Dorsey, 2012, i Costas Papanicolaou, 2012 i 2013, tots dos amb Olympiacos. I qui busca la seva primera Eurolliga és Sergi Llull. Hem d'escoltar el jugador del Real Madrid.
Doncs un Sergi Llull que parla també sobre la Final Four i diu que l'equip n'ha après dels errors de l'any passat contra Olympiacos.
Bueno, yo creo que todo se aprende, ¿no? Y de las derrotas más todavía. Creo que el año pasado hicimos una muy buena primera parte contra Olympiacos, y la enseñanza sería que contra rivales de este calibre y en una Final Four no te puede relajar ni 30 segundos, ¿no? La segunda parte pues ellos fueron mejores, consiguieron remontar y bueno, creo que este año vamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Creo que hemos hecho una muy buena temporada hasta ahora, ganando la Supercopa, la Copa del Rey, pero que contra un rival como el Barça eso ahora de poco vale, ¿no? Y vamos a tener que jugar muy concentrados y muy intensos durante los 40 minutos para poder pasar al final.
El menorquí creu que l'equip blaugrana arriba en un molt bon moment de forma.
Crec que el Barça sempre té jugadors de molt de talent, és un equipàs, i crec que al principi de temporada van fer fitxatges que han de ser importants per l'equip, i això requereix un procés d'adaptació, no? Crec que al principi van perdre alguns partits per això, per aquest procés, però que ara arriben en un molt bon moment de forma.
Un Sergi Llull que comenta que, independentment del nivell del Barça, el Madrid ha de centrar-se en el propi joc i sortir a guanyar.
Bueno, eso es algo que no puedes controlar, ¿no? Nosotros jugamos para ganar cada partido, nos centramos en nosotros mismos y nos importa poco el rival. Nosotros sabemos que haciendo las cosas bien, jugando como sabemos, como un equipo, jugando muy duro, muy intenso los 40 minutos, podemos ganar a cualquiera, y pasó un poco pues cuando perdimos contra Zalgiris, ¿no? Nosotros fuimos a ganar, Zalgiris fue mejor, nos ganó y nos tocó el Olympiacos, que era el actual campeón. Le conseguimos ganar y ahora nos ha tocado el Barça, que es un equipazo, y tenemos que ir a por ellos. Hey, brother.
Després d'escoltar Sergi Llull, volem saludar aquí al Bàsquet al Dia un ex del Barça, coneixedor del que és disputar Finals Fours, i de fet doncs té dues Eurolligues al seu palmarès, juntament amb tres lligues ACB, tres Copes del Rei o dues Supercopes. Ja fa unes quantes temporades que va decidir doncs abandonar Can Barça, i des d'aleshores ha estat campió de la Superliga d'Ucraïna amb el Budivelnik de Kiev, aconseguint la millor campanya de la història del club. Aconseguia ascendir a l'ACB amb el Menorca Bàsquet, va entrenar l'Ucentum d'Alacant, al Donest, i la darrera aventura va ser a la primera divisió irlandesa, al Belfast Star. Entrenador Josep Maria Berrocal, bona nit.
Hola, com esteu? Bona nit.
Què tal? No sé si em deixo alguna cosa.
No, t'he sentit una miqueta tot, penso que ha estat bé. No sé si has dit dos Eurolligues, una, vaig tenir la sort de viure les dues,
sí, sí,
que va guanyar el Barça i bueno, esperem que aviat vingui la tercera.
Bueno, el que està clar, Josep Maria, és que amb els temps que corren, qui vulgui treballar o es vulgui dedicar al que li agrada s'ha de buscar la vida com sigui, no?
Sí, bueno, has de veure-ho com un repte i la situació que posa actual del mercat espanyol no és que a tu no ens agradaria, i llavors has de buscar alternatives, jo sempre només vols buscar-les per motivació personal, ara també és cert que cal perquè no hi ha prou feina a Espanya i a Catalunya, però penso que has de veure com un repte, i que gràcies al bàsquet, que ens agrada molt, conèixer molt i conèixer noves lligues, jo penso que és algo molt atractiu, molt interessant i que estic molt content d'haver fet i que espero que pugui tenir més oportunitats de seguir fent.
Com va anar per Irlanda?
Bé, bueno, va ser una experiència diferent i vaig anar bàsicament pel tema de l'anglès, per ajudar a gent d'un club del Camuní que tenia amistat i va intentar canviar una miqueta, l'únic que és difícil en 6 mesos que vaig estar allà vaig fer grans canvis, no? Però penso que vaig tenir el més profit jo que quasi els jugadors del club, no? Jo amb el tema de l'anglès, o conèixer un país, o conèixer cultura nova, que a més ells, que en 6 mesos és difícil aconseguir molts canvis encara, i va quedar-se una miqueta curt. Però bueno, va ser una experiència més i penso que valdre la pena.
I ara fas algo o què estàs fent ara?
Ara no, realment estic tranquil, esperant per l'any que ve, que esperem que surti alguna coseta, han anat sortint coses aquest any, però hem cregut que era més convenient esperar. Jo penso que una parada de tant en quant va bé, i penso que és necessari de tant en quant, i sent optimista de cara al futur, immediat esperem vingui alguna cosa, no? I llavors sempre estàs guiat amb coses, fent una pàgina web, preparant a l'estiu 1000 campaments i 1000 clínics i 1000 coses, sempre està en moviment, que penso que des del moviment és més fàcil trobar feina que estan a casa parat.
Per cert, ho has dit tu ara, i des del Bàsquet al Dia recomanem a la gent que entri i que miri aquesta pàgina web coachberrocal.com, perquè és espectacular, eh?
No, a veure...
Com que no?
No, que sempre tens idea de fer alguna cosa així i no saps com enfocar-ho. Llavors, jo sempre soc una persona que intento compartir tot el que tinc i primer la pàgina serveix una mica com d'honor una mica de les grans vivències que he tingut gràcies al bàsquet, no? De la gent que he conegut, i a la vegada penso que et permet obrir-te a més gent, a més ventall de gent, que pots entrar en contacte i a la vegada pots expressar via algun mitjà, com pot ser una pàgina web, coses que puguis pensar o escrits i coses que pots fer sobre l'entrenament. Jo penso que és una eina més que és interessant i que ara tenia temps i he pensat doncs, que era un bon moment de llançar-ho, no? I evidentment hi ha feina darrere, però penso que és algo maco. Sí, és algo maco.
No, no, es nota, entres i es nota que hi ha molta feina al darrere i que està molt cuidada i vaja, que val molt la pena que la gent entri i faci un cop d'ull a aquesta pàgina web coachberrocal.com. Josep Maria, escolta, quins records guardes dels 13 anys que vas estar a Can Barça, dels quals 8 al primer equip, a l'estaf tècnic del primer equip? Quins records guardes? Sí.
Torno a dir que t'he sentit malament.
No, els records que guardes tu de la teva etapa a Can Barça.
Molts, però també et diria que em quedo com començo com acabo. Vull dir, començo un any que el PSG puc estar mai treballant d'ajudant, és l'any del triplet, que has guanyat primera Eurolliga i que tinc un record simplement bestial, increïble, i encara tinc molt present, i han passat tants anys, que el que vaig guanyar la primera Lliga a casa, a Barcelona, amb la teva gent, amb la teva família, penso que va ser algo preciós. I la darrera que es va guanyar, que va ser París, jo era conscient que el millor havia opcions de marxar i que t'estaves plantejant si valia la pena, i ara és com conscient que el millor allà era una forma d'acabar un cicle a un club que has viscut molts anys, no? I que millor manera que guanyar una altra lliga, no? Vull dir, amb un grup humà bestial i increïble, amb el qual molts encara tinc contactes. I, bueno, em quedo amb aquests dos records. I com acabes i com comences, i evidentment te'n recordes dels moments més bons i més gradualment, jugar a les Eurolligues, viure a les Eurolligues, penso que és... Ens considero molt, però molt, però molt afortunat.
Però ets tu, no?, qui pren la decisió de marxar per
sí, no,
buscar altres...
Sí, penso que tenim... A veure, estàs molt bé, el club del bàsquet, que suposo el millor club del món, però a vegades també és cert que el bàsquet t'obre portes a coses noves i tens aquest neguit de fer-les, i va ser així, i no m'arrepenteixo, penso que al final no m'arrepenteixo gens. Això va ser un pas molt important a fer, i que gràcies a ell, precisament, com a entrenador, he pogut evolucionar molt més del que era el Barça, encara que em pugui considerar que tenia un nivell acceptable, no? Vull dir, penso que són coses que surten, o aprofites o no, i així estem, no? Però ja et dic, jo als 3 anys del Barça tinc grandíssims records, però si em preguntes, evidentment, et diré els grans amics que he fet, però sobretot també esportivament les dues Eurolligues ha volcat marca, no?
Vas treballar amb Pesic, amb Ivanovic, amb Pasqual, amb qui et quedaries dels tres?
No, cada cosa té coses molt... Són cada una coses diferents i tres coses, no? I sempre et dic, per exemple, que el dusco l'exigència, la gent a vegades des de fora pot veure com molt dur i que pot ser a vegades el límit de moltes coses, però vaig aprendre moltes coses i és una persona molt exigent, que avui el va ser amb molta passió. El Pesic sempre vaig aprendre de començar, que era una meva experiència en bàsquet realment professional, que és fer qualsevol cosa per estar a partit, per tenir sempre opcions per partit, i encara continuo a fer-ho. Ara que l'he vist jugar i fa poc l'he visitat, és algo que vaig aprendre, d'intentar fer qualsevol cosa que sigui de fer les mans per intentar ficar al teu equip en partit, amb opció de guanyar. I el Xavi, per exemple, ho he dit, ho repeteixo, el cos tècnic, i el Xavi en concret, amb el seu cos tècnic, és, suposo, el club o equip que prepara millor els partits de tota Europa.
Tu creus que Xavi Pasqual és l'entrenador idoni pel Barça?
Evidentment, m'ho ha demostrat, no? Penso que els resultats l'avalen, vull dir, i penso que segueix fent una gran feina i penso que no tot es pot valorar a vegades només pels títols, perquè al final només guanya un, i poder estar un club de l'exigència del Barça molts anys, amb canvis, i mantenir-te, i sempre amb resultats, o sempre competint per estar dalt de tot, jo penso que és per valorar-ho, i el fet està claríssim que per què està allà, i suposo que espero que continuï allà.
Sí, sí. Escolta, Josep Maria, vas viure, ho deies tu ara, la sort de viure l'Eurolliga del 2003, la del 2010. Amb què et quedes d'aquests dos títols, els de moment únics títols europeus del Barça a la màxima categoria?
No, et quedes que, una gran feina feta d'un equip i dones felicitat a tanta gent. A veure, forma part d'un equip, jo sempre ho dic, evidentment, els que formen part d'un equip que competeix una Eurolliga o pot guanyar-la són molt poquetes afortunats, és igual al càrrec que ocupis dintre d'aquell equip, ets un privilegiat, i com a tal et sents, si a la vegada aquell grup humà, que és un grup com la de la seu 2003, diferent del 2010, dona una alegria tan gran als seguidors com és el Barça, que té molts seguidors que estimen i segueixen el Barça i el bàsquet, doncs a veure, què vols més, no? Si a més és casa teva, és la teva terra, és a prop de la teva família, vull dir... És que et podria dir una llista interminable de moltes coses a les quals et sents afortunat i privilegiat a viure una experiència com aquesta. De Barcelona me'n recordo realment tota la tensió que es vivia prèvia a la Final Four, una mica, clar, que era com tanta exigència, algo tan desitjat i tan esperat, que no es va trencar una miqueta, no es va mica tot com treure aquesta pressió que tenia el club a sobre, i penso que ara vindran moltes més amb els anys. Em sento això, me'n recordo això que ho palpaves, aquesta tensió o pressió. I l'última, jo la vaig veure molt diferent. Jo me'n recordo que amb el grup de treball, me'n recordo que vaig dir, jo he comprat les entrades per anar a la Final Four. I he comprat tot per anar a la Final Four. I vaig dir-ho molt temps abans d'anar. Tenia la sensació...
És que aquell equip, Josep Maria, va marcar una època, eh?
No, jo sentia l'equip aquí, per exemple, el 2010, era un equip que estaria allà. No sé, t'arriscaves molt poc. Me'n recordo que hi va ser així. I la veritat va ser dur guanyar semifinals contra el Moscú, però al final després del 23 va ser un gran partit. No? Hi ha un grup que penso que molts d'ells van arribar al seu nivell més alt, cas de la seva carrera, ajuntant molts dels jugadors que estaven a aquest nivell més alt en aquell moment, com va passar, per exemple, el 2003, no? En Fuig, Cabodroga, Roberto, mil jugadors que pots parlar. I, va ser, penso que acabar l'etapa, no l'etapa, però com a conclusió de molts jugadors d'un somni que perseguien, no? Tant el 2003 com el 2010, no? Vull dir, ho pots veure amb el Roger Grimau, amb el Basile, com va viure aquella Eurolliga, al principi del 2003 igual amb el Nacho Rodríguez, Juan Carlos Navarro, la primera que guanyava, el Roberto Benítez. Penso que és com un premi de molta feina de molts jugadors i, evidentment, també de molts entrenadors que han treballat molts anys al Barça, no?
I el 2014, què?
2014, és com una mica, si parles molt des del cor, o més analitzant només fredament des de fora, no? Evidentment des del cor parles i penses que, o desitges que sigui el Barça, analitzant-ho més fredament, penso que estan a dia d'ara amb 50% d'opcions entre Madrid i Barça. Sento o penso que té molta més opció que guanyi la Lliga i l'Eurolliga al Barça o al Madrid, que guanyi d'aquesta semifinal, és el que sento, però pel que he vist de bàsquet aquest any de la temporada seguint els quatre equips. I entre Barça i Madrid, jo et diria que a Barça li va anar molt bé guanyar l'altre dia, perquè li dona la confiança de saber que pot repetir alguna cosa que ha fet. Però a la vegada no podem, ningú, penso que seria un error, no? Infravalorar el Madrid, que va mostrar en tota la Lliga, i al final això és molt llarg, i durant grandíssim part de l'any, o gran part de l'any, ha estat molt bé, ha estat perfecte, no? penso que el Barça preparant aquest tipus de partits és molt bo, però també jugo contra un equip, des de l'any passat, que a més de preparar el partit, com ho provarà de la seva manera, preparar-lo igual de bé, però a l'estil del Pablo Lasso, és un equip que té molt, molt, molt talent, i a vegades el talent és incontrolable per part de la defensa, és a dir, que et pot sortir un jugador que inclús jugant malament et pot canviar el signe d'un partit, no? I llavors això és el més imprevisible, el més difícil, i també és de gran virtut que té el Madrid, per bo, per dolent, no? Pot ser que juguin amb el talent i aquell dia no l'estiquin, i el Barça es aturi bé, com també pot ser que fer una gran defensa i una gran preparació de partit, de tres jugades individuals d'algun dels seus jugadors, sense inclús estar molt ben jugades, te les fiquin i guanyin. Per tant, vull dir, és molt obert, és molt obert, i penso que hem d'esperar una semifinal molt xula.
I serà clau, potser, no? Imaginem, no? Un tal Navarro, que el 2003 ja estava donant guerra, i mira com, sí, com està el xaval ara, eh?
Mira, a veure, jo penso, seguir aquest nivell tan alt d'un club com el Barça, i que un jugador, que ja tenim una etapa d'un any que se'n va anar fora, pugui estar tants anys al club on ha crescut i s'ha format de petit, i pugui viure dos vides com a guanyador, però penso que ja n'ha jugat set, ja des de vuitena, i té opció de guanyar una tercera. No sé, per mi jo sempre que dic que és dels millors jugadors, dels grans jugadors que ha tingut el nostre país, no? I que difícilment es pot repetir. I inclús ara, vull dir que molta gent jutja, perquè la gent l'ha de jutjar molt ràpid, jo penso que s'ha de posar el seu lloc correcte del que és el Navarro per el que és el Barça, no? Vull dir, tothom li ha de tenir un Juan Carlos Navarro. Evidentment no esperem, o jo no penso que evidentment no serà com fa un temps que pot jugar al mateix nivell 30 minuts, però ara tenim un jugador d'aquesta classe, d'aquest nivell d'experiència, en moments puntuals del partit, pot ser molt important.
Doncs amb ganes, amb moltes ganes que arribi divendres, a les 6 la primera semifinal entre el Xesca i el Maccabi, i a les 9 el Barça contra el Madrid. Josep Maria Mullat, qui juga la final de la Eurolliga 2014?
Bé, Mullat, no, mai m'ha fet pronòstics, més quan estàs fora. No, si no els faig quan estava dintre a vegades, ho sents, pots fer interiorment, no?, el que sents, no?, però difícilment dir-ho públicament. Jo t'ho dic d'abans, jo parlo del cor, perquè és una persona que em moc més per impulsos i per cor, encara que sigui cerebral, llavors em moure pel cor de Barça, que és el que sento, el que vull, no? Però t'he dit, penso que està molt igualat.
Però el Barça contra qui? Xesca o Maccabi?
Contra qui? Buah! Moscou arriba a una situació difícil, que han perdut dos partits i tenen una mica d'ambient enredadit, però també sé que un partit pot passar qualsevol cosa. Jo veig, no ho sé, et diria Maccabi, però també penso que és millor equip a Moscou, però tal com arriben, a veure com afronten i s'aixequen d'aquesta situació difícil que estan vivint ara, no? Però també et diria que per relació personal que conec l'entrenador, que tinc molt la relació, et diria que la final que jo desitjaria doncs seria Barça-Moscou. Més que la que et digui la que pot passar, diré la que pot desitjar, que m'agradaria que fos Barça-Moscou.
Bueno, veurem què passa. Josep Maria Berrocal, un plaer tornar-te a escoltar i que vagi molt bé la propera temporada, eh?
No, un plaer parlar amb vosaltres. Una abraçada.
Doncs un luxe i un veritable plaer escoltar i poder parlar amb Josep Maria Berrocal aquí al Bàsquet del Dia. Abans de... seguirem parlant, de l'Eurolliga, de la Final Four, serà en el temps de tertúlia, perquè ara hem de parlar de la temporada que està fent el Prat, campió de la Copa, i a tres victòries d'aconseguir l'ascens a la Adecco Or.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet del Dia. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la Cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Doncs ahir Prat i Càceres jugaven en un cinquè i definitiu partit el passi a la final del play-off d'ascens a la Adecco Or, i el conjunt pratenc patint en un primer moment, 13-19 al final del primer quart, doncs es va acabar enduent la victòria per 84-71, 13 punts de diferència, amb un espectacular Abalde que va acabar amb 23 punts. Entrenador del Prat, Carles Duran. Hola, Carles, bona nit.
Bona nit.
Primer, enhorabona per estar a la final.
Moltes gràcies.
I segona, enhorabona per entrenar l'equipàs que entrenes.
Bueno,
no sé si és un equipàs, però el que sí que és veritat és que els nanos tenen molt de talent i durant l'any doncs, hem anat creixent com a grup. Bueno, en moments molt puntuals hem estat molt bé i jo crec que hem arribat ara pues, a, en el millor moment, en una situació perfecta, no?
Jo crec que passaran els anys i recordarem aquest Prat, Carles?
Bueno, mira, ja ara és la meva sisena temporada en dues etapes diferents. Fa dos anys vaig tenir la sort de poder jugar una altra final amb una generació que semblava única, no? Pues amb el Joan Tomàs, el Marco Todorovic, l'Àlex Barrera, en Ventura, en Bassa, i semblava que era impossible, no? Ja han passat dos anys i torno a estar amb una generació, bueno, que dona la sensació que pot donar molts anys d'èxit, no? Amb jugadors doncs, excel·lents, com el Zoran, l'Alberto Valde, l'Agustí, el José Nogués. Bueno, el que hem de fer és disfrutar i sobretot gaudir del seu creixement, que està sent espectacular.
I com diria aquell, que n'aprenguin.
Bueno, sí, jo crec que la sèrie ha sigut molt dura. Jo crec que ha sigut, jo ho deia, no? Ens hauria agradat molt guanyar la Lliga, però el que està vivint l'equip en aquests play-offs està sent irrepetible, no? Jo crec que els jugadors joves doncs, estan fent passes agegantades i no sé, ahir que l'Alberto, que té 18 anys, doncs sigui capaç d'agafar tot l'equip i posar-se a la seva esquena, doncs té molt de mèrit.
I que tu siguis capaç de seure'l i castigar-lo i que no tornes a jugar?
Bueno, no és castigar-lo. Jo crec que...
tot plegat per una tècnica, no? Una antiesportiva, vaja.
Sí, jo crec que ell ha d'aprendre, no? Jo crec que ell va estar excel·lent i ell ho ha passat malament durant la sèrie perquè, sobretot a Càceres, la gent pues va ser molt dura amb ell. Ell té 18 anys i jo crec que va haver un moment que li van passar els nervis, no? Però més que castigar és que ell té que aprendre que això li passarà de vegades, perquè per sort té un talent diferent als altres, no? I més que castigar-lo és que es donés compte de que per una tonteria no pot passar el partidàs que estava fent, no?
Sí, sí.
I la imatge que estava donant que era d'un crac.
Sí.
I bueno, i simplement jo crec que ahir va aprendre, es va donar compte i res, després va tornar, va fer un 2-1 i va ajudar que l'equip doncs estigués una final somiada.
No, doncs tens tota la raó, eh? Canvio totalment el càstig per l'aprenentatge. I ara Palma, a la final, amb el factor pista a favor per vosaltres, divendres a 8:45, primer partit. Com ho veus?
Bueno, veig un equip, ara m'ho recordava el meu preparador físic, quan jo vaig pujar amb el Prat a l'Alet 2, a una fase final de Lliga Eva Guadalajara, hi han dos o tres jugadors d'aquell Muro, que és el que podien dir Palma ara,
sí.
Que encara estan jugant. I han passat molts anys, no? Quasi 9 anys. I jo tinc nanos que en aquella època doncs no sé si jugaven a bàsquet encara, no? Per tant, un equip amb molta experiència, amb dos americans molt importants, com és Jason Blair i Di Bartolomeo, però alhora l'equip ha demostrat doncs ser capaç de guanyar tothom. Nosaltres vam guanyar a Palma, per exemple, no? De 8, i bueno, jo crec que és molt semblant a Càceres, un equip amb molta experiència, amb excel·lents tiradors, un bon pivot i una excel·lent base. Jo també penso que nosaltres tenim moltes coses bones, no? Jo crec que sempre ho he dit, a 5 partits l'equip rival ha de jugar a un nivell, l'equip rival ha de jugar a un nivell molt bo, perquè nosaltres som una plantilla de 12, que hem demostrat que a 5 partits doncs, tenim molta gasolina, i això és el que espero de dir, i sobretot amb l'ambient que vam crear ahir el Joan Busquets, doncs va ser espectacular.
Doncs imagina't com estarà el Joan Busquets a la final aquest divendres en el primer partit.
Això espero. He de reconèixer que hem modificat una mica l'horari per no coincidir amb el Barça-Madrid d'Eurolliga, però, home, si el camp està com, per exemple, va estar ahir, jo veig que la gent ens portarà, sobretot perquè en els moments dolents que ahir vam tenir alguns, doncs la gent va estar molt bé amb els nanos, i els nanos al final pues, tenen molt de talent, no? I ahir pues, va ser una passada, i espero que el divendres i el diumenge doncs sigui així, no? Jo tinc molta confiança, fa dos anys vam jugar una final, però en camp contrari, i es va notar, i Orense, a part de ser millors que nosaltres, va demostrar que amb el camp a favor doncs és molt difícil una sèrie 5, i espero que aquest any sigui al revés,
que nosaltres ens en puguem emportar perquè tenim el camp a favor.
És possible anar amb un 2-0 a Palma o és complicat?
No ho sé. Penso en l'1-0 primer. també pensàvem que amb l'1 contra Càceres ningú donava un duro perquè nosaltres fóssim capaços de guanyar Càceres. I ho vam guanyar ja a la tercera pròrroga. Per tant, jo tinc màxima confiança en l'equip. Sí que és veritat que no penso en el 2-0, sinó que penso que el primer partit de la sèrie sempre és molt important.
Sí, sí.
Crec que els partits de l'1 i el 3 són vitals i, per tant, el que hem de fer és intentar guanyar el primer.
Mm. L'última. Pot ser un hàndicap el temps que ells han tingut de marge per descansar i preparar aquesta final molt més que vosaltres?
Bueno, el descans sí que l'han tingut. El preparar, ells fins ahir a la nit no sabien qui jugar i contra qui
sí,
jugaria.
També és cert, també és cert.
És veritat que ells avui començaran a preparar el partit, nosaltres avui descansem. Bueno, veurem, jo el que sí que crec que el meu equip està molt enxufat, o així és el que desitjo, no? És veritat que venim d'una sèrie molt dura, que ens ha exigit molt, però alhora venim de competir.
Home, el descans pot ser un hàndicap també, pot ser un problema. Tornar a reactivar-te, no?
Jo recordo una sèrie on el Barça, crec...
Va perdre la final 3-0 contra el Baskonia.
Sí, i venia d'estar molt parat i deien que col·laborava,
sí, sí,
que arribaria cansat, i va ser tot el contrari, no? Jo el que sí que crec és que ens queden 15 dies, 10 com a molt, i els nanos el que volen és jugar i competir. A l'entrenar ja poques coses poden entrenar. Sí que és veritat que una final pues, es basarà sobre detalls, que demà intentarem començar a aplicar, però jo crec que ara ja és... El que has fet durant tot l'any i sobretot el talent, no? I amb això estic molt confiat dels meus jugadors.
Doncs Carles Duran, enhorabona per estar a la final i molta sort, de cara a, doncs això, aquesta final contra el Palma. Esteu a 3 partits per ser equip Adecco Orla la propera temporada. Divendres el primer, a 8:45. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. We clawed, we chained our
hearts in vain, we jumped. Doncs això, divendres a 8:45, primer partit d'aquesta final del play-off d'ascens a la Decor contra el Palma, el millor a 5 partits entre el Prat i el conjunt balear. Ens deixem amb Marc Gasol per demà. Demà escoltareu aquí al Bàsquet al Dia doncs, el que diu o ha dit Marc Gasol en la seva primera roda de premsa a Espanya després de tornar dels Estats Units. I anem amb la tertúlia dels dimecres.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubach prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubach Organyà. Les coses ben fetes.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i complerta a Zona Mixta. Zona Mixta. A Ràdio Estel.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs en aquesta recta final del Bàsquet al Dia, 13 minuts més o menys per 9:15 per tancar programa, moltes coses sobre la taula, coses a tractar i a parlar amb el periodista de la FEP, amb el Xavi Oltra. Hola Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Bé.
Preparat per disfrutar de la Final Four?
Molt preparat i no t'ho puc negar, amb el carnet del Barça doncs a la boca, perquè això és així, no?
Molt bé. Ja, avui també volem parlar aquí al Bàsquet al Dia de l'ascens del Sant Lluís, de l'equip de Menorca a la EBA, un Sant Lluís que ha demanat poder competir la propera temporada al grup C, al grup català, però no sé si ho podrà acabar fent. I és per això que ens escolta un bon amic i periodista de Menorca, el Miquel Cardona. Hola, Miquel, bona nit.
Salutacions, bona nit, com anem?
Bueno, Xavi, cada cop som més aquí, eh? Falta el Tomàs Jofresa, avui, sí, que al final no ens ha pogut atendre.
Això és una connexió a Menorca que amb aquest ritme aquest programa estarà tota l'illa ja
bueno,
connectada.
Miquel, benvingut a Bàsquet al Dia, eh?
Encantat de participar amb vosaltres.
Bueno, tot d'una també parlarem del Sant Lluís, aquestes aspiracions o aquesta voluntat que té de fer realitat aquest ascens, no? I competir a l'EVA catalana, el grup C, la propera temporada. Però per començar, doncs escolta, vull saber la vostra opinió sobre el que es començarà a jugar divendres, aquesta Final Four de Milà. Xavi, Miquel, Xavi, com ho veieu? Que comenci qui vulgui.
Bueno, doncs, no sé, com diria els tòpics periodístics que tant ens agraden, sobretot a mi, doncs la mare de tots els partits, no? Partidars que l'esperem amb moltes ganes. Vaig seguir molt atentament el partit de Lliga de dissabte passat, no? Aquesta victòria del Barça per 11 punts que podia estar permès. Jo, com ja sé que em demanaràs pronòstic i per això estem aquí per mullar-nos...
Exacte, jo vull que us mulleu.
Jo entro fort. Si no passa res estrany i el Madrid juga amb tot el límit o dins de les seves armes que té, tots els seus arguments, jo crec que guanyarà el Madrid, perquè té més talent físic i més talent tècnic. És la meva opinió, tot i que me sàpiga greu. Tot i que el Barça...
I això ho dius amb el carnet del Barça a la boca, eh?
Sí, ho dic
no, se li acaba de caure el carnet.
Sí, perquè penso, sobre la meva sensació, està clar que a ningú de vosaltres dos us escapa que la versió del Madrid que vam veure dissabte passat no és la versió real. Jo crec que va jugar fins i tot en broma per Twitter que sabia, tothom sabia que aquest partit guanyaria el Barça, tot i que el Barça va jugar molt bé i que ha millorat molt respecte a aquells punts de la temporada que hem anat comentant en el programa Bàsquet al Dia respecte a la crisi del novembre-desembre quan estava creixent l'equip, respecte a la Copa del Rei, que va estar uns puntets més a sobre d'apropant-se al nivell que hi ha aquest del Real Madrid, però, insisteixo, aquest Real Madrid, Mirotic, Llull, Sergio Rodríguez, jo crec que si juguen al 100%, el Barça no hi arribarà, tot i que és la millor, del Barça, la millor versió del Barça que tenim de tota temporada és la que tenim ara.
Miquel.
Doncs jo recolleixo el carnet que li ha caigut de la boca a Xavi Oltra i tinc molt clar que potser el millor Madrid de la història, com s'ha volgut vendre durant aquests mesos, es toparà amb la millor versió d'aquest Barça, però no versió que hagi explotat perquè sí, sinó perquè ha tingut una progressió clàssica en el Barça, tant amb Xavi Pasqual com en èpoques anteriors, des de l'època del mestre Ito García Reneses, el Barça... a l'hora de competir, a l'hora de la veritat, està sempre al seu millor nivell. Si té la capacitat en forma de jugadors, que en aquest cas la té, per fer-ho. Per tant, jo crec que, malauradament pel Real Madrid, el Barça arriba en el punt just per competir al màxim nivell i emportar-se una nova Eurolliga. De fet, el Madrid, si no va mostrar la seva millor versió l'altre dia... potser és perquè ja no va poder. Bé, també de perdre amb el València. Ha perdut els dos partits a la Lliga CB, darrerament. Pot ser simptomàtic. És a dir, quan uns jugadors presumptament es relaxen per reservar energies, potser no arriben a temps després d'agafar aquestes energies i concentrar-les i enfocar-les en una única competició, en un únic partit.
A mi em sorprèn una mica l'argumentari del Xavi, perquè el prenent com a referència, potser es pot prendre com a referència el que va passar a la Copa, no? A la final, aquell Madrid era millor que l'actual, el Barça, aquell Barça era pitjor que l'actual i el Barça va estar a un segon de guanyar la Copa.
Bueno, per sort no són matemàtiques, no? El que és cert és que, el que diu el Miquel, clar, si el Madrid, jo ho he dit d'entrada, si ofereix la seva millor versió, però potser ja no la té, o a lo millor no l'ofereix. Si no
l'ofereix, o potser el Barça i la pissarra de Xavi Pasqual, que és prou
bueno,
intel·ligent...
Un fa que l'altre jugui pitjor, no? però jo crec que si el Madrid juga a tope, doncs, jo crec que s'ho portarà, però ha de jugar al màxim, vist, el que ha crescut com cada any passa amb el Xavi Pasqual, que ho hem anat parlant al programa, que ara ho deia el Miquel, els 3-4 darrers mesos, com està sempre el Barça en aquests moments claus de la temporada, el nivell, si el Madrid no juga a tope, no guanyarà, ni de bon tros. I no ho hem analitzat una mica, no sé què penseu els dos, del tema psicològic d'haver guanyat, ja sé que van ser 11 punts, però en realitat eren 20 punts de diferència, d'haver guanyat una setmana abans, que això no feia molts anys que no passava, o mai, una setmana abans de la Final Four s'enfronta tots els equips a un partit de Lliga teòricament intranscendent, sobretot pel Barça, però pot ser cop psicològic, tot i que aquesta gent són professionals que porten, jo me vaig quedar dissabte amb la sensació que sí, que vulguis o no, sobretot si hagués perdut el Barça, que no havia guanyat enguany en tot l'any de temporada, però no només guanyar, que ja te treus aquest pes, de guanyar per primera vegada al rival, sinó, a més, escolta, sis dies abans, guanyar de 20 amb aquesta autoritat, tot i que el Madrid saben perfectament que van amagar cartes, el que sigui, o que no van jugar al 100%, però jo crec que és un cop psicològic interessant. Deia, no diria transcendent important, però sí interessant.
No, sobretot pel Barça, sobretot pel Barça, perquè si plantar-se una Final Four contra el Madrid amb quatre partits, quatre derrotes contra el conjunt blanc al llarg de tota la Lliga regular o tota la temporada, home, pues, hagués sigut complicat, afrontar amb més ànim, almenys, Miquel, no? aquestes semifinals.
Jo insisteixo que pretendre amagar cartes, si s'ha donat el cas, si ha estat així, és jugar amb foc directament. I sí,
ho va dir el Lasso, va dir quan va acabar, m'he amagat cartes, no sé, tàcticament, no sé.
Bueno, doncs potser després es troba sense mànigues al partit. No et sap mai, no? Però jo crec que aquest factor psicològic, un jugador quan perd, per molt que l'entrenador te digui tranquil, que he amagat cartes, no? El jugador no ho entén. Hi pot haver un cop al col·lectiu i també un cop psicològic, algun jugador que en un partit intrascendent deixa que se li assenyalin dues faltes tècniques i sigui expulsat del partit.
Sí.
Si en un partit intrascendent reacciona així, com reaccionarà en el partit amb majúscules de la temporada?
Mm, bueno, veurem què passa. Senyors, qui juga a la final?
Qui juga a la final?
Xavi Ettore.
Bueno, Madrid, CSK.
Madrid, CSK. I tu, Miquel?
Jo, Xavi Ettore.
Mullat, Miquel, mullat.
Xavi Pascual, Ettore Messina.
Ah, Barça, val. No t'entenia. Barça-Xesca. I qui guanya? Miquel, Barça, imagino. I Xavi?
Vaig a dir CSK perquè si guanya el Madrid la novena, que no, ja s'aproparà més a la dècima en bàsquet i ja me puc tirar per un pont. O sigui que anem a dir que guanya el CSK. Almenys per de fit, ja que no em mullo i dic que guanya el Barça, que és el que vull, doncs vinga. CSK.
Molt bé, i suposo que per Menorca, Miquel, hi haurà molts que esperaran veure Sergi Llull, potser, i ho dic de memòria, aixecar l'únic títol que potser li queda, l'Eurolliga.
Efectivament, no? Amb el Real Madrid ho guanya tot, amb la selecció està sumant també una medalla darrere l'altra, sigui d'or, sigui de plata, sigui de bronze, per tant, per un cantó sí, és aquí és que hi ha un creuament de sentiments que Xavi Oltra no entén, però hi ha gent que ens en alegrem.
Hem comentat fora el micròfon, perquè ja no sabíem, comentat fora el micròfon.
Ens en alegrem dels triomfs de Xavi, de Sergi Llull, independentment dels colors que porti circumstancialment, no? però evidentment que també la Menorca és una illa molt, molt blaugrana i evidentment que s'espera també amb més pes fins i tot un triomf de l'equip de Xavi Pascual.
Molt bé. Bueno, un altre tema. Ara parlàvem, de fet, amb Carles Duran, entrenador del Prat. Xavi, vas estar ja ahir present a aquest partit de la Deco Plata, playoff d'ascens a la Deco Or, cinquè partit entre el Prat i el Càceres. Déu-n'hi-do quina temporada del conjunt pratenc, eh?
Espectacular, perquè més que res...
I amb un altre menorquí, Agustí Sanz.
Sí. Ahir dimarts, a més, sent dimarts, a les 8:30 de la nit, hi havia quasi 1.000 persones en un pavelló que és molt petit, que és el del Prat de Llobregat, i estava tot el primer equip del Joventut de Badalona, i era el Salva Maldonado, un munt de gent del bàsquet català, un ambientàs espectacular, en un partit de tobogant, de sensacions, que al final els dos darrers minuts empatats va guanyar el Prat, i bona temporada del Prat, que a més, atenció, perquè aquesta generació del 95, de Agustí Sanz i companyia, atenció, perquè té un nou examen espectacular que pot ser ni pujar a la Decor en el seu primer any de sèniors.
Sí.
I ho veurem a partir de divendres, que comença la final amb el Palma, a Europa, els mallorquins, doncs espectacular l'ambient per ser la Deco Plata, la veritat és que ahir es va viure una festa espectacular al Prat.
I Miquel, explica'ns, què passa amb el Sant Lluís?
Bé, el Sant Lluís és un equip que aquesta temporada d'un poble, d'un municipi de Menorca, aquesta temporada ha disputat la primera divisió nacional, ha quedat campió a les Illes Balears i per tant s'ha guanyat el dret esportiu de pujar directament a la Lliga EVA per primera vegada en la seva història. Què succeeix? Doncs que per aquelles reestructuracions que es fan de tant en tant a les competicions de la Federació Espanyola de Bàsquet, els equips balears estan integrats actualment a la conferència E de la categoria amb els equips de València i de Múrcia. Dins d'aquesta conferència, la temporada passada es va decidir que es farien dos grups, per una primera fase, un amb els valencians i els murcians, i l'altre amb els equips balears. Què va passar? Que a Balears només hi havia dos equips de Lliga EVA. Mm. És a dir, que la primera fase va ser simplement desastrosa, esperpèntica i patètica. I tant i els dos equips mallorquins, en aquest cas, que la van disputar, el Pla i l'Andratx, evidentment no volen repetir aquest model, i consensuat amb el Sant Lluís com a nou integrant de la categoria, van presentar una proposta al president de la Federació Balear, Jaume Estarelles, perquè l'exposés justament ahir, l'exposés fes promoció i defensés aquesta proposta davant la comissió delegada de l'EVA a la Federació Espanyola, que consisteix en recuperar un poc l'hàbitat natural del bàsquet balear i del menorquí molt més fins i tot, és a dir, integrar els equips menorquins a la conferència C, on hi ha
els
clubs de Catalunya, sí, i d'Aragó, que enguany ha estat un grup format només per 11 clubs.
Em queden dos minuts. És possible o serà complicat?
Home, hauríem de conèixer un poc la reflexió sobre el tema del president de la Federació Catalana, Joan Fa, i dels clubs que integren la conferència, però insisteix que la història uneix especialment Menorca amb el bàsquet català, mm, des del moment que vam veure per jugar per primera vegada fa diverses dècades Eduard Kucharski a Menorca, amb un equip històric en el seu moment. I, bueno, la trajectòria de les dècades, totes aquestes dècades fins l'any 2006 havia vinculat Menorca i Catalunya, Balears, sí, sí, i Catalunya. Menorca, ho sabeu vosaltres molt bé, no té fàcil les connexions amb la península, mm, però molt menys amb València i Múrcia que amb Catalunya. Mm. Llavors, només per una qüestió de connectivitat i de donar un sentit a la competició i als valors que pretén defensar els tres clubs balears, es faria, jo crec que es faria necessària aquesta integració de nou a la conferència C del bàsquet EVA.
20 segons, Xavi, no tinc temps, eh? Tu ho veus possible o no?
No en tinc cap coneixement de si podrà ser, tant de bo...
Però seria coherent, no? Almenys sí que seria coherent. Que
ho ha explicat, el Miquel ho ha explicat fantàsticament, sí, sí, i el sí, millor sí, seria que fos possible, perquè així podria veure més sovint el gran Miquel Cardona, i em pogués pagar algun dinar o algun sopar per aquí per Barcelona.
Xavi, una abraçada, cuida't!
Una abraçada!
Miquel, una abraçada i repetiràs, eh?
Aquí estarem, a la vostra disposició. Moltes gràcies.
Cuida't. Amb Jordi Carretero al control, demà dijous, mateixa hora, mateix lloc, més bàsquet al dia. Fins demà, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.